Amics oients, escolteu els 5 minuts més. Bon dia i bona hora. Per cert, de seguida amb nosaltres el professor Josep Anguera. És el moment d'obrir l'informe econòmic. I després serà el moment de saludar la Sandra Sotillo, amb qui veurem unes quantes sèries. Però anem a pams, perquè el que ara toca és passar comptes.
Josep Anguera, molt bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Estem molt contents de tenir-te a l'estudi de Ràdio Lot avui per parlar d'economia, els dimarts toca. Després ja parlem de sèries, així compensem una mica.
Sí, espero.
Tot i que avui tenim un parell de temes damunt la taula, el primer d'ells és una notícia que vam llegir que afecta el país veí, a França, en la qual doncs, vam saber que França limitaria la pujada del preu del gas i de l'electricitat a un 15% l'any que ve. Josep, això exactament què vol dir i com afecta? A nosaltres no gaire, als francesos en tot cas, no?
Sí, suposo que la gent de Llívia, allà a l'alta Cerdanya, els hi farà una mica de ràbia perquè els seus veïns tindran l'electricitat més barata, no? Doncs sí, França se suma i ja continua doncs, fent ajuts perquè hi hagi un preu de l'energia doncs, menys disparat del que, si no hi haguessin intervencions, el mercat fixaria. I això també ha fet de que ha ajudat força a que tingués una de les inflacions més baixes de la Unió Europea.
Sí, perquè hi havia diferència.
Hi havia diferència perquè estem pràcticament en el 10, el 9 i pico, no sé si és 9,2, ara no me'n recordo, la mitjana de la Unió Europea. Espanya està per sobre la mitjana i ells no arriben al 6, diguem el 6%. Són 3 punts llargs que això doncs, es nota. No? Llavors, en què consistirà? Doncs la idea és de que facin un topall al preu de l'electricitat que serà aproximadament, els suposarà un increment de 25 euros al rebut, el rebut mensual, o sigui, el cost. No? Llavors, bé, tenint en compte que és bastant cara també allà l'electricitat, però el seu també la capacitat del poder adquisitiu també és alt, o sigui, no pots comparar la mateixa xifra aquí i allà. Però, a més, ho complementarà amb un ajut a uns 12 milions de famílies, que si calcules a 3,5 per família, doncs són bastanta gent, que rebran una ajuda entre 100 i 200 euros cada mes.
Mensuals. No allò com aquí fan cop a l'any, que dius no m'arriba ni per pipes.
Diguéssim, coincidint amb el pagament del rebut. Amb la qual cosa fan una cosa que diguéssim, jo considero que està força bé, que és no tractar tothom igual perquè no tothom és igual.
Certament.
És una cosa tan simple com això, no? I també han volgut que hi hagi un increment real del rebut per intentar estimular la que en diuen sobrietat energètica, o sigui, gastar menys. O sigui, posar les calefaccions més baixes, posar electrodomèstics més eficients, tirant cap a l'A, no?, de la classificació, i això ho fan perquè, diguéssim, tenen uns problemes. Ells, l'electricitat a França, des de fa molts anys, van escollir la via nuclear.
Nuclear, sí,
És la principal potència d'energia nuclear a Europa, no? I què passa ara? Doncs que gairebé la meitat de les centrals nuclears estan aturades per manteniment, perquè han vist que els materials que havien fet servir, les soldadures, coses tècniques, no?, s'estan descomposant i que, per tant, doncs,
pot ser un perill,
pot
no?,
ser un perill. I la seva junta d'energia nuclear doncs, ha decidit aturar fins que s'arreglin aquestes coses. I aquests manteniments, aquests arreglar coses, doncs, no és un dia per l'altre, no és qüestió només de posar diners, porta temps. No? I aleshores doncs, té una aliança amb Itàlia i amb Alemanya, que són veïns com l'estat espanyol i té una quantitat de quilòmetres de frontera semblant, que amb ells sí que els hi està bé, a França els hi està bé mantenir aquesta aliança energètica, en el sentit de que França ha acumulat molt de gas aquest estiu, primavera i estiu, i que pot permetre enviar gas a Alemanya i a Itàlia, tot i que Itàlia té els seus negocis particulars amb la Federació Russa, amb el seu govern, no?, i el seu president, i llavors a canvi d'electricitat. Sobretot a canvi d'electricitat d'Alemanya, perquè Itàlia és deficitària també.
Per tant, no li en sobra, per anar donant.
No n'hi sobra, evident, almenys amb energia nuclear sempre ha fet una cosa força intel·ligent, des del meu punt de vista, que pot ser molt opinable, ho és, de dir, no volem energia nuclear, i ja, com que França la tenen, li comprarem
clar,
a ells.
Clar, clar.
Això ha funcionat durant... No, això està
que
bé.
Ho tinguin ells, no? I que si hi ha un problema, si peta...
Si peta, doncs ja farem solidaritat, ja els hi portarem un entrepà i una manta tèrmica, no? Vull dir que ja s'entén això, no? Llavors, doncs sí, vull dir, aquesta és la idea. Un augment mínim del cost de l'energia i un ajut directe a la gent més pobra, no? Això que en diem vulnerables eufemísticament, sí, sí. Però la gent que té menys recursos.
Que estem parlant de 12 milions de famílies. És
12 milions de famílies que són molta
són
gent.
Moltes,
són molta gent. Podem dir que és el 40% de la població. Uh-huh. No? I per tant, doncs, no és una mesura simbòlica. No? El 40% doncs, bueno, són molts votants, per dir-ho d'alguna manera, i moltes necessitats que d'aquesta manera segurament hi haurà gent que tampoc així hi arribarà i haurà de reduir molt més de lo esperable i de lo convenient el seu consum energètic, depèn també de si serà un hivern molt fred,
clar,
o un fred, diguéssim, més templat.
Relatiu,
exacte, no? Exacte. I això, diguéssim, els meteoròlegs, abans sentíem una previsió, però només era per avui, doncs del meteoròleg, està per veure. Clar. I aquesta és la situació, un impàs, quan sabem que el gas provinent de Rússia doncs està interromput pel Nord Stream, no? Amb excuses vàries, però està interromput i que està ben clar que això és una mesura, diguéssim, per frenar l'enviament d'armes cap a Ucraïna, etcètera, i altres coses. No?
Clar. Em sembla important el detall, però que comentaves, Josep, d'aquest increment de 25 euros, que algú pot dir, ostres, se'ns incrementa molt, però bueno, és un topall, és a dir, a partir d'aquí no els hi pujarà més,
sí.
Però el fet també de, entenc de... que, clar, el cost és el que és i tothom també s'ha de conscienciar que això es demana molt, no? Uh-huh. A la gent de fer-ho.
Que gasti menys.
Exacte, exacte. Sí, sí. És una manera també d'entendre que, evidentment, puja, el que passa que potser pujaria molt més, segurament, si no hi hagués aquest topall que França hi ha posat,
sentit. No? Però aquí hi ha uns una mica crítics, i no són pocs, o no són poc importants, que són les empreses. Tot això està destinat al consumidor final. Clar, i les empreses, que és l'altre gran consumidor...
Aquí no hi ha topall?
Aquí no hi ha topall.
Aquí ho pagaran car, doncs.
Dir, no hi ha topall nou, diu, això ja hi havia un topall abans, però esclar, hi ha empreses, per exemple, una que és, almenys ara fa temps que no en sentia parlar, però quan era petit i els meus pares anàvem a Andorra, doncs la Duralex.
Sí, i tant, clàssic, allò d'aquells, a totes les cases hi havia Duralex.
Exacte, aquells gots i aquells plats
de vidre, sí,
o groguet,
sí,
que se suposava que es trencaven menys, sí. També home, si insisties també es trencava, però eren molt... Bé, doncs la Duralex ha dit que pensa parar, clar, és una... Tractar amb vidre ja sabem que fan servir uns forns amb més
i
de
tant.
1.200 graus, una bestiesa, no? Clar, i això vol dir que el comptador aquell de Can Duralex deu donar unes voltes, si encara fossin dels antics que donaven voltes, com un plat de tir, no? Doncs aquests diuen que els seus 250, no sé, un quart de miler de treballadors, doncs a l'atur cobran el 95% i d'aquesta manera doncs, passaran l'hivern sense produir. I això,
pot haver-hi més empreses, no, Josep?
Segur, no? Però aquesta, diguéssim, és bastant coneguda.
Clar.
I, a veure, no és tant la importància estratègica d'aquesta empresa, sinó el que en diem l'efecte dominó.
Bueno, clar.
Si aquesta, que està tota la vida, que ha passat per alts i baixos i el que vulguis, doncs tanca, perquè nosaltres no. I si la gent, les empreses que puguin, evidentment, ben recolzats per l'estat del benestar francès, que és molt gran, que és molt gran, molt més que el de Catalunya i el d'Espanya, no? Doncs poden dir, doncs mira, els treballadors cobraran gairebé el mateix, 95% és gairebé el mateix, no s'hauran de desplaçar, no hauran de suportar aquelles calors infernals dels alts forns, no?
I passarem l'hivern.
I qui dies passa ens empeny i ja vindrà la primavera.
Clar.
Doncs això és una cosa que, esclar, que moltes altres empreses, no només les petites, sinó mitjanes i alguna gran, doncs ho poden pensar, fer reducció de producció, per tant fer reducció de les plantilles i esperar que passi l'hivern i que el preu de l'electricitat doncs, rebaixi mínimament. No?
Això ho fa França. Una mesura així seria impensable a Espanya, Josep?
No, pot ser perfectament, no? L'únic que bueno, això vol dir tenir un aparell d'ingressos més grossos, no? Perquè això vol
dir... Tenir més solvència, no?
Tenir més solvència, més capacitat recaptatòria, perquè fins ara la lluita econòmica i social contra els efectes de la pandèmia s'ha solventat principalment endeutant-nos, i per això tenim un deute públic tan gran. Fins ara, diguéssim, endeutar-se era un problema per les generacions futures perquè hauran de tornar aquests diners, però el principal problema actual són els interessos. Mentre hi ha hagut uns interessos molt baixets, els governs espanyols, l'anterior i l'actual, diuen, doncs ens anem endeutant
i ja ho tornaran.
El dia del demà ja faran el que hagin de fer. Però, és clar, actualment, amb l'1,25 del tipus d'interès més, ahir em sembla que sentia...
Sí, la Reserva Federal ha de pujar ja, em sembla
també. Sí,
la
Reserva Federal, però ja està en el 2,5.
Clar.
Però és que el subgovernador Guindos, exministre del govern Rajoy, doncs ja va dir que vienen más i no seran pequeñas. Per tant, el més normal és que d'aquest 1,50 passem al 2 i del 2 passem al 2,5, i ja veurem.
I mentre
la inflació no es redueixi, aniran tancant l'aixeta.
Clar.
I per tant, això vol dir que totes les renovacions del deute públic espanyol i de tot arreu, i d'Itàlia, doncs cada vegada seran més cars. I per tant, el pes, l'impacte dels interessos del deute públic seran, en el pressupost serà més gran, amb la qual cobren més,
exacte,
o redueixen.
És que no dona per tot,
és la bota de Sant Ferriol.
Clar, això aquí ho hem dit moltes vegades, no? Quan també es parla, després ara en parlarem, ara Andalusia,
sí,
una mica en clau electoral, jo diria, però ens ho diràs tu, suprimeix l'impost, etc. Molt bé, està molt bé baixar impostos, però si baixes impostos recaptes menys, si recaptes menys,
clar,
tens menys diners menys per invertir en altres
per
coses.
Per fer el que sigui.
Llavors, això és així, tot no es pot tenir, se suposa,
sí, sí,
no?
Sí, exacte, vull dir, o augmentes els impostos o gastes menys. I a més, amb això que t'acabo de dir, si la càrrega dels interessos públics és molt més gran, encara que mantinguis els ingressos fiscals, et queda menys per fer tota l'acció de govern.
Mm-hmm.
Infraestructures, no parlarem de la Sagrera, perquè està molt... ni del canvi de rei allà, perquè ja tothom en sap perfectament, ni ve el cas, però sí que és una cosa que s'ha de tenir en compte, perquè bueno, no tenim, a més, des que vam entrar a l'euro, no, el 2001, doncs no tenim la màquina
de fer diners,
d'imprimir bitllets.
Correcte.
No? I que, per tant, la cosa és molt senzilla. O recaptes més, o redueixes la despesa, i aquí està l'assumpte.
Aquí està la cosa. Bé, de fet, de tot això n'anirem parlant, perquè es parlen, evidentment sempre es fan previsions que després són o no són, però també ara ja es parlava doncs d'una possible rebaixa de la vivenda, perquè també està pels núvols, a partir sobretot del tema que dèiem de l'augment del tipus d'interès, perquè clar, si et costa més diners agafar un préstec, doncs mira, potser no ho fas, no?
S'està reduint la inversió immobiliària.
Exacte.
Tot i que els preus estaven pujant, però com que el finançament s'està disparant en setmanes, o sigui, triques una setmana, que em sembla que ja ho havíem dit per aquí alguna vegada, no? Més a tancar un préstec hipotecari, et surt més car. I en un mes, doncs, són 4 setmanes,
encara més,
no?
Vam apuntar-nos molt bé el teu consell de la setmana passada, si heu de demanar préstec, feu ja,
perquè cada
setmana que passa la cosa anirà més.
És que és així,
clar.
I no, jo no sé quan acabarà, ni crec que ho sàpiga ningú, però crec que fins a final d'any, almenys per posar una data així simbòlica, això anirà increixent, no? És així.
Mm-hmm. Ja ho dèiem, si necessites, si els estats estan endeutats com estan i cada vegada han de pagar més interessos, els hi queda menys diners, l'opció és recaptar. Però hi ha zones que això s'està abolint en part, com és el cas d'Andalusia, que ha volgut copiar a Madrid. De fet, a Madrid ja ho tenien. Madrid s'ha convertit des de fa un temps en el pols, realment en aquella centralitat que sempre hi ha sigut, però a nivell fiscal, perquè tenen uns beneficis i tenen unes polítiques molt diferents a altres zones. I ara Andalusia suprimeix l'impost de patrimoni, segons diuen, per atraure grans fortunes.
Sí, sí.
D'entrada, és a tots, quan hem vist aquest tipus, quan veiem aquest tipus de titulars, pensem en clau electoral. Això és així?
Home, sí, perquè el president Núñez Feijóo del Partit Popular doncs està impulsant aquest tipus de mesura pensant en les eleccions legislatives de l'any 24, si és que no s'avancen abans, no?
Uh-huh.
I bé, doncs és curiós perquè Andalusia, que ha estat la regió principal d'on han sortit els emigrants, diguéssim, emigrants...
Sempre havia sigut feu socialista perquè sempre, era lloc de treballadors. Etcètera, no?
Doncs ara estan canviant les tornes i estan fent una política d'immigració, però no del mateix tipus social d'immigració, o sigui, els treballadors que van emigrar a altres zones, a Madrid, a Euskadi, a Catalunya, o a la resta del món, no volen atreure aquests, sinó que volen atreure 17.000 persones...
Riques.
Sense fer distinció, encara que siguin catalans.
Aquí no hi ha distinció.
No.
Prima la cartera.
Això també diu poc a favor de cert patriotisme de gent, no? Perquè doncs, ja veurem, no sé si ho veurem, però es pot fer una estimació de quanta gent doncs, de Catalunya se senti atret per aquest efecte crida de dir, home, a Catalunya cada any, com que tinc més de 800.000 euros, doncs he de fer l'impost, declarar l'impost de patrimoni i en cas de ser positiu, doncs, pagar, no? I allà em rebran amb els braços oberts, no? I el president Bonilla ja ho deia, durant la pandèmia aquí han vingut alguna gent perquè teníem unes mesures menys restrictives, alguna gent es refereix d'aquesta classe
de
social, no? Doncs ara el que volem és que fixin la seva residència definitivament aquí i els que vulguin venir, que no havien vingut, doncs seran ben rebuts, no? Tu m'estaves parlant, Neus, de dir, home, però si rebaixen aquest impost tindran menys diners. A veure, aquí hi ha un argument que ha fet servir el president Bonilla, de dir, sí, aquests diners no els tindrem, però en canvi, si venen, tenim aquest efecte immigratori de rendes altes, se'ns augmentarà l'IRPF, la part autonòmica, no? Se'ns augmentarà l'IVA, que també una part va parar a les comunitats autònomes, i ell diu, i ho compensarem això. Segurament està per veure si ho compensaran i no sé, d'aquí 2 anys, si passen comptes, ja ho veurem. Crec que no. Però el que sí serà és que de les regions que gratin aquestes persones de rendes altes, de molts diners, no? Aquells sí, en aquestes regions, una d'elles, la nostra, regions, estat, nacions,
sí,
Catalunya,
entenem,
per entendre'ns, no? Doncs nosaltres tindrem menys impost de patrimoni, menys IRPF i menys IVA.
Clar.
Per tant, això és un altre trasbassament de rendes de les regions riques a les regions pobres. Vull dir que, bé, jo no qualifico això si és bo, si és dolent,
però és així. Clar, perquè Josep, una cosa és, que això ho vam veure aquí amb la pandèmia, ara ho dèiem, no?
Sí.
I de fet Bonilla també ho esgrimia d'aquesta manera. Una cosa és fixar com la residència física i la fiscal. Aquí és diferent, perquè hi havia empreses que al final, per exemple, aquí van acabar amb seus fiscals a Madrid o altres llocs, en aquell moment Madrid, perquè era el paradís que
o
hi havia, no?
CaixaBank i Banc de Sabadell,
per exemple,
les dues puntes de llança, que una a Alacant i l'altra a València.
Per tant, entenc que aquesta mesura pot fer que empreses diverses, a banda de particulars, acabin fixant allà seus fiscals, tot i que físicament no hi vagin.
Sí, que no s'emportin els maons i les màquines.
Les cases d'aquí,
no? Sí, però que sí, que diguin, no, és que ara muntem una oficina a Sevilla, no? I traslladem la seu fiscal des de Tarragona. Per posar
això es pot fer fàcilment, diguéssim.
Això és anar al registre mercantil i fer un assentament, vull dir, fer una inscripció de canvi de domicili amb tots els ets i uts legals perquè tothom sàpiga que el domicili fiscal d'aquesta empresa de tota la vida a Castellfollit de la Roca està a Los Linares.
I ja està.
Aquí...
Competirà a Madrid o Madrid ja ha agafat té una solera
sí,
que...
Sí, competeix amb Madrid, però esclar, vull dir que l'efecte a Madrid, a més de que ja fa anys que han eliminat aquest impost, té altres motius d'atracció, que és estar al costat dels centres de decisió, estar al costat de les grans empreses multinacionals que quan pensen en Espanya pensen en radicar-se a Madrid, almenys fiscalment,
Exacte.
I també a vegades industrialment, però les empreses de serveis no tenen problemes, vull dir, perquè són oficines, no? I per tant hi ha una oferta immobiliària d'oficines molt gran a Madrid i per tant doncs per economies d'escala, molta gent va allà i això, altres que no hi són, s'hi han de decidir, mira, finalment me'n vaig a un lloc que, per motiu de, que no hi hagi impost de patrimoni. Si han de triar entre Madrid i Sevilla, alguns patriotes catalans, per mi, entre cometes, no? Doncs és possible que triguin més Madrid que no pas Sevilla. Entre altres coses perquè en 3 hores i poc amb AVE hi són.
Tot va, hi ha més bona comunicació, quan, més ràpida.
Quan hi hagin d'anar per celebrar el seu Consell d'Administració o el que sigui, doncs és molt més còmode, l'oferta hotelera és molt gran. Per tant, sí, o sigui, jo crec que en part Andalusia rebrà persones d'aquest tipus, d'aquesta categoria social i econòmica, però fer la competència a Madrid és molt difícil, no? Vull dir, perquè no sé quants extremenys preferiran anar a Sevilla que a Madrid, no sé quants murcians per posar regions, quants castellano-manxecs faran això, perquè tots són limítrofes també amb la comunitat de Madrid o estan molt més a prop.
Clar. Per acabar una mica, Josep, la sensació és que d'un temps cap aquí, precisament per tot el que Madrid ha fet, aquest a nivell fiscal, parlem econòmicament parlant, Barcelona perdent pes. Això és així?
Sí, sí.
Perquè s'ha vist moltes empreses que tenien duplicades seus que acaben traslladant-ho tot a Madrid. Barcelona ha intentat atraure empreses d'estranger, empreses grans que poguessin venir, etc. Però, clar, aquí hi ha un escull, que és que, a veure, l'empresa mira pels diners, no?
Evidentment, sempre, i principalment.
Madrid dona la sensació que ha anat arrossegant i que realment, independentment de les proclames electorals i dels titulars que tinguem, que realment està assolint un pes, traient pes a Barcelona en aquest sentit, no?
Sí, sí. Els tres grans sectors productius, agricultura, indústria i serveis, ja entenem que l'agricultura ha d'estar arrelada on
hi ha camps, bàsicament.
El terreny, tot i que grans empreses agropecuàries també poden traslladar el seu fiscal
clar,
on vulguin.
Clar, clar.
Ara, els treballadors i el lloc de treball, doncs està on està. La indústria és més traslladable. Encara me'n recordo els anys 80 i 90, la deslocalització que va començar a una empresa de Cervera, però el que és molt fàcil és traslladar una empresa de serveis. Ara no sé, penso en una a prop del barri on vaig néixer, a Mediapro, és una empresa ben nostrada, i amb un president o uns presidents molt d'aquí, però si no tinc, estic fent una hipòtesi absolutament
però el seu fiscal pot ser perfectament allà a Madrid, per exemple.
Si comencen a rebre impactes negatius del mercat i tot això, doncs una solució és aquesta. I això és senzill, perquè inclús no només és senzill fer-ho fiscalment, sinó emportar-se l'equipament, inclús pels treballadors, doncs abans, doncs, quan hi havia, no sé si me'n recordo, de Badalona, que sortien cap a l'altra banda de Collserola i dedicaven aquell local o aquell terreny de la indústria a fer pisos, i pagaven a vegades no només el trasllat, sinó una facilitat per implantar-se a Sant Cugat del Vallès, no? O a Rubí. Doncs ara pot ser perfectament que aquestes empreses diguin, saps què? Doncs anem allà i des d'allà produïm, des d'allà paguem els impostos i els treballadors, els tècnics, doncs els hi fem facilitats
per poder venir, no?
No estic donant idees, és una idea antiga.
Però pot ser. N'hi ha moltes d'empreses, sobretot d'aquest sector audiovisual,
sí,
jo conec personalment molts casos que finalment tot s'ha traslladat a Madrid per això, perquè fiscalment és el que diem, les avantatges que hi ha allà no hi són aquí.
Els mateixos professionals, per exemple, teatre, cinema...
S'han traslladat allà. Abans es treballava...
Locutors,
totalment.
Meteoròlogues...
Que s'han anat a viure directament
sí,
allà.
Sí, clar, al final...
És així.
O Buenafuente, que tenia... Perdó, però és una persona que em cau bé, doncs tenia pis quan feia aquelles sessions per la... a la nit, no?, de televisió, doncs tenia pis allà, perquè mantenia el d'aquí, però esclar, si treballes allà, anar cada dia amb AVE, doncs s'entén, no? Llavors, doncs, que aquest efecte tracció juga molt a favor de Madrid.
Canviar això és complicat, no?
Molt, i més a més també és un efecte de la globalització, vull dir que això, la gent es va concentrant en ciutats i en ciutats grans i decisives, i Madrid ho és. Abans ho era més Barcelona, parlo de bastant abans, i doncs ara està reduint-se, tot i que segueix tenint un atractiu important, A veure, tampoc hem de ser massa pessimistes.
No, no, tenim mar.
Tenim tot el tema dels videojocs. I de,
cert, tota la part més tecnològica.
La tecnològica, sí, però ja dic, és una part que està per veure, segur que hi hauran tentacles, invitacions, més o menys discretes o més o menys públiques, per atreure tot això cap a la capital de la península.
Doncs ho anirem seguint, com seguim cada setmana l'economia amb en Josep Anguera, el nostre economista i professor, que ens ho explica tot de forma molt clara i amena. Josep, moltíssimes gràcies.
No hi ha de què.
Fins la setmana vinent.
A veure.
Cinc minuts més.